Radio Vila Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I el seu equip habitual que fa possible no només aquest programa, sinó tot el que d'ell se'n deriva. En primer lloc, doncs, fa possible que jo us pugui parlar, el Toni Olivella i el Marc Pujol, doncs, des de l'equip tècnic, posen bé els micros, posen bé els amplificadors, posen bé les connexions i vosaltres em podeu sentir. Però també hi ha la Goretti Martínez, perquè quan acaba el programa, quan vosaltres ja m'heu sentit una vegada, si no heu quedat tips i farts, doncs teniu la possibilitat de tornar-ho a sentir. Perquè tot això es penja després a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, hi ha un apartat d'efemèrides, aneu allà, busqueu... Ah, doncs calla, que avui hem parlat del Franco, doncs vinga, anem a escoltar què han dit del Franco i tal. I tot això ho fa la Goretti Martínez. I, per tant, això forma part del paquet aquest que anomenem el cinc de la setmana. De fet, comencem, a més, una característica nostra, comencem sempre amb una cançó que fa referència al moment i tal, i com que estem amarats de calor, estem passant aquí la de Sant Quintín, doncs hem buscat una cançó que parli de l'estiu i n'hem trobat una dels Gossos. Els Gossos que en un moment determinat van publicar aquesta cançó que porta per títol Aquest estiu. Aquí la teniu abans de començar el repàs de les 5 notícies d'avui. Aquest estiu, Gossos.
Treu-te aquesta samarreta o em faràs venir calor. I així estiguis més fresqueta, jo et pugui veure millor. I és que encara no he deixat de buscar una solució. El problema s'ha agreujat. Sóc calent de professió. Cada cop estic pitjor i encara no ha arribat l'agost. Tant si fa fred o calor, aquest estiu res més igual que aquest estiu. Aquest estiu res més igual.
El meu nen amb la piloteta ha fet el cistell del milió. I amb el gos, el nen, la tieta, tots cap a Maracó.
Ja veus tu quina il·lusió,
ens hem equivocat d'avió.
Tu ballola i flotador. Aquest estiu res més igual que aquest estiu, res més igual que aquest estiu, res més igual que aquest estiu, res més igual.
De juliol de 1534, el dia que el francès Jacques Cartier pren possessió del Canadà en nom del rei de França, Francesc I. En Jacques Cartier no és conegut de petit. La primera referència que es té d'ell és quan a l'any 1532 l'abat del monestir de Mont-Saint-Michel, Jean Le Veneur, el presenta precisament al rei Francesc I de França com un navegant de gran experiència. I el rei li diu, escolta, jo fa dies que estic intentant trobar algú que em trobi una ruta que vagi pel nord de les terres aquelles i que vagi cap a Àsia per poder escapar-me d'aquests espanyols que ho controlen tot i tal. I a més he sentit a parlar d'unes illes que allà que tenen moltes riqueses i moltes històries, i el Jacques Cartier li diu, home, doncs si vol jo sóc el seu home, i evidentment prepararà un primer viatge, un viatge que sortirà el 20 d'abril de 1534 del port de Saint-Malo, amb dos vaixells i 61 homes, que creuarà en 20 dies tot l'oceà Atlàntic i arribarà a la costa d'allà que ja es coneixia, a les illes que ja es coneixien, al port de Santa Caterina. Allà prepararan la campanya d'hivern, matant doncs uns 1.000 gavots, gavines, per poder-les fumar i tenir provisions per l'hivern, i quan tenen tot això llest, doncs surten cap al nord a buscar aquest famós pas que el rei els hi ha encarregat. Arriben al golf de Sant Llorenç, voregen la illa de Terranova i arriben fins a la península de Gaspésí, on troben els aborígens. I, de fet, serà el dia 24 de juliol de 1534, com dèiem, quan Cartier tindrà una trobada amb els iroquesos, que són els indígens de tota aquella zona de Sant Llorenç, i plantarà una creu de 10 metres d'altura que porta la llegenda "Visca el rei de França", i prendrà possessió del territori en nom del rei. El jefe dels indígenes, el Don Acona, es posa d'acord amb ell, veu que la cosa del comerç doncs és interessant, i li diu que ell vol ser el distribuïdor de comerç i tal, i el Cartier li diu, bueno, però jo haig de tornar a demanar permís amb el rei, i tu m'hauries de donar els dos teus fills, m'hauries de deixar els dos teus fills, jo els prendria, els ensenyaria i tal, i una mica com a penyora de que la cosa va seriosament, no? El Don Acona doncs diu, vale, d'acord amb això, i per tant el Jacques Cartier torna a agafar els vaixells, se'n torna cap a França i arriba a Saint-Malo després de 21 dies de travessar l'Atlàntic, i dient que ja ha arribat a la costa d'Àsia. Parla amb el rei i el rei diu, bueno, doncs vinga, va, fem aquest tractat comercial. Prepara un segon viatge, el 19 de maig de 1535, salpa de Saint-Malo, amb tres vaixells, un de més gran, el Grand Hermine, i un altre d'una mica més petit, el Petit Hermine, i un altre de més petit, perquè el Cartier ja té una idea molt, molt prevista. Porten queviures per 15 mesos i porten els dos nens aquells que havia pres, doncs els torna, per dir-ho d'alguna manera. Fa la mateixa tempesta i arriben al mateix lloc, es retroben altra vegada el 7 de setembre de 1535, es retroben amb Don Acona. El Don Acona li diu, bueno, doncs va, dona'm tot el que haig de comerciar, jo portaré totes les gestions, és a dir, li exigeix un monopoli. El Carter li diu que no, que de què vas, que ell ha vingut per explorar. Llavors agafa, per aquí, d'aquí venia el de les tres naus, agafa la nau més petita i comença a remuntar el que ell creu que pot ser el pas del nord-oest, però que se n'adona que és un riu perquè l'aigua és dolça. Va tirant amunt fins que arriba a l'alçada de l'actual ciutat de Montreal, que llavors ja és una petita vila, un petit campament d'indígenes i tot això, i continua remuntant el riu fins que ja no pot tirar més amunt. Els natius que va trobant per allà li diuen que sí, que més amunt hi ha mines de plata, però ell, com que veu que no pot passar, tira enrere perquè ha deixat les altres naus i tota la gent a la base, al San Lorenzo, i allà hauran de passar l'hivern perquè ja és massa tard, no poden tornar a França perquè el mar es comença a gelar, i per tant estaran allà tot l'hivern. Descobriran el tabac i un herba que els salvarà de l'escorbut que es comença a manifestar. El 3 de maig de 1536, és a dir, passat l'hivern, el Cartier torna a fer una altra creu en honor del rei Francesc I, agafa els dos nens i el Don Acona, en aquest cas perquè li ha dit que també vol d'això, i se'n torna cap a França, on arriba convençut de que ell ja ha estat a Àsia, que allò que estava ell estava a Àsia. El Don Acona, mentrestant, ja ha vist que el que els interessa són els calés, i els hi parla molt del regne de Saguenay, el regne de Saguenay que està més al nord, mort i tot això, i per tant el rei de França, el Francesc I, li diu, escolta, torna cap allà, fem una expedició ja així amb cara i ulls, però ell no s'acaba d'enfiar del Cartier i llavors li posa per damunt un amic seu, en Jean-François Roberval, i amb el Cartier el deixa com a gran explorador. De fet, com que el Roberval no té cap pressa per marxar, el Cartier li diu, escolta, jo agafo 5 vaixells, me'n vaig cap allà, agafo bestiar i agafo presoners d'aquests que hem alliberat perquè es fagin colons allà i que estableixo la colònia. Vale, vale, tira, tira, i el 23 de maig de 1541 el Cartier se'n va de Sant Malú cap al lloc aquest que ja coneixien. El tercer viatge arriba allà, doncs, comença, instal·la els colons aquests, els presoners alliberats aquests, que comencen a fer la colònia, i ell, mentre això funciona, ell se'n va riu amunt. Ja ha fet, de fet, l'intercanvi de minerals, que ell es pensa que són preciosos, ja ha carregat 2 vaixells i els ha enviat cap a França, i llavors ell se'n va a explorar tirant amunt. Tira amunt, allà, no, el regne aquest del Saguenay, ho entès, no, és més del nord, i vinga més amunt, i veu que no hi ha manera, que no pot passar més amunt del riu, perquè el riu s'està secant, per dir-ho així, no?, com que arriba a les fonts. Llavors torna cap a la base, i allà a la base ja s'ha liat un pitote entre els francesos, aquests importats, i els nadius, que la cosa va amastegades. Per tant, el Cartier diu, escolta, agafem els vaixells i marxem cap a França i que s'espavilin. Però té la mala sort que quan surt d'allà es troba que arriba el Roberval, no? I el Roberval li diu, home, queda't amb mi, que no sé què, i l'altre diu, sí, però quan és de nit agafa els vaixells i s'esmuny cap a França, on arriba amb totes les joies que es pensa que porta, i quan allà li diuen que allò no val ni 5, doncs l'home té una gran decepció i es retira a la seva residència de Lúmulú, on morirà l'any 1557. Però com que tot això va de Canadà i va de Nord-Amèrica, doncs hem buscat una cançó que parlés de Canadà. I he recordat que quan era jove n'hi havia una que cantava una tal Elder Barber i que es va fer molt popular aquí. També la cantava l'orquestra, aquella Pérez Prado, em sembla, i tal, que era la famosa cançó Una casita en Canadà. Per tant, per il·lustrar aquesta història del Canadà, aquest descobriment del Canadà, aquí teniu Una casita en Canadà, Elder Barber.
Estanque y flores, las más londas que hay allá, y todas las muchachas que pasaban por allí decían, qué bonita la casita en Canadá. Un día por despecho Pinco Panco la incendió, y entonces sin la casa para siempre se quedó. ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla, mas eso es un secreto que conozco solo yo. Él hizo otra casita pequeñita en Canadá, con un estanque y flores las más lindas que hay allá. Y todas las muchachas que pasaban por allí decían qué bonita la casita en Canadá. Pasaban por allí, decían, qué bonita la casita en Canadá. Y todas cuantas casas pequeñitas construyó, a poco Pinco Panco una a una las quemó. ¿Y saben lo que hizo? Es cosa bien sabida, y es esta la sorpresa que a mi vez les cuento yo. Él hizo otra casita pequeñita en Canadá, con un estanque y flores las más tontas que hay allá. Y todas las muchachas que pasaban por allí decían qué bonita la casita en Canadá. Ah.
25 de juliol de l'any 1554, el dia que a la catedral de Winchester, a Anglaterra, es casen la reina anglesa Maria Tudor amb el que amb el temps serà el rei Felip II d'Espanya. Maria Tudor, que, com segurament molts de vosaltres ja sabeu, era l'única filla d'Enric VIII d'Anglaterra i la seva primera dona, Caterina d'Aragó, neta dels reis catòlics. Com que a la Caterina no hi ha manera de que pugui tenir un hereu que li dongui un fill mascle a l'Enric VIII, aquest demana amb el papa Climent VII que li aprovi la separació, el papa diu que no, el rei mentrestant s'ha enamorat i s'ha casat en secret amb Anna Bolena, i l'arcabisbe de Canterbury, en Thomas Cranmer, li ha anul·lat el matrimoni, així en secret també, i per tant la cosa acaba que es trenca la relació entre Enric VIII i l'Església Catòlica, Enric VIII es converteix en el líder de l'Església Anglicana, i Maria, la filla aquesta que havia tingut amb la Caterina d'Aragó, es converteix en una filla il·legítima, mentre el rei té la primera filla amb l'Anna Bolena, que li posaran per nom Elisabet. Però l'Anna Bolena també cau en desgràcia. El 1536 la passen per la decapiten, vaja, i 15 dies després l'Enric es casa amb Jane Seymour. La Jane Seymour, com que veu que ell té dues filles, diu, escolta, per què no fas les paus amb les filles? Elles que firmin un document i tot això, i l'altre no ho vol perquè diu, no, que em portaràs problemes. Però com que la Jane queda embarassada i neix el que serà el futur rei d'Anglaterra, Eduard VI, doncs el rei finalment accepta això i les posa a la línia de successió com a segona la Maria i com a tercera la Elisabet. Però clar, les coses no surten mai com un voldria, i el 1547, quan l'Eduard encara és un nen, mora Enric VIII. Mora Enric VIII i, per tant, el nen, que és el rei, que es proclama rei, però que no pot regnar perquè encara no té l'edat, està sota la direcció d'un consell de regència protestant que imposa la fe a tot el país, que persegueix la Maria, perquè la Maria es manté catòlica, apostòlica i romana, però com que té l'ajut del Carles V, de l'emperador Carles V d'Espanya, doncs els altres van amb una mica de compte. Mentrestant, l'Eduard, evidentment, es nega això, perquè això li suposa, es nega a passar-se a cristià, perquè, evidentment, això li suposaria perdre el tron, i, finalment, aconsellat pel duc de Northumberland, exclou a la Maria i a la Elisabet de l'herència, de la línia de successió. I, bueno, i espera fer-se gran i espera tenir un fill, però les coses no van sempre com volen. El 10 de juliol de 1553, l'Eduard VI mora. I ràpidament, què fa la Maria? S'autoproclama, perquè és la segona, s'autoproclama reina d'Anglaterra, fa fora l'última dona d'Enric VIII, la Jean Grey, i entra a Londres triomfant amb la seva germana Elisabet, a la qual doncs acull al costat seu i tot això. Però el primer que farà la Maria és derogar la reforma religiosa el 30 de novembre de 1554, derogar la reforma religiosa que havia fet Enric VIII i tornar-se a posar sota la disciplina del papa i tornar a fer farina plana amb els catòlics, cosa que obliga a molts protestants rics i poderosos a fotre el camp d'Anglaterra, perquè si no rebreu. Però la Maria té el mateix problema que tenia el seu pare, ha de tenir un fill, i per tant ha de buscar un marit. Busquen, rebusquen i tal, i al final agafen el fill de Carles V d'Espanya, el Felip de Castella, tot i que els britànics no en volen ni sentir a parlar i fins i tot es revolten, però com que la reina mana, doncs envia l'exèrcit, sufoca les revoltes, i finalment el 25 de juliol de 1554, com dèiem, a la catedral de Winchester, Maria es casa amb el que llavors encara és príncep d'Astúries, Felip. D'aquesta manera, ella es convertirà en la reina consort de Castella i Aragó, la duquesa de Milà i, bueno, tots els títols que té o que tindrà el Felip II, amb el qual no s'entén massa bé. Però, bueno, mentrestant, la Maria es venja dels anglicans que havien fet tota la història i els porta a la foguera, en crema més de 300, entre ells aquell Thomas Cranmer que havia invalidat el matrimoni dels seus pares i l'havia fet amb ella filla il·legítima. I tot això va fent que la noia acabi rebent el mal nom de Bloody Mary, és a dir, Maria la Sanguinària. Però tot sembla arreglar-se perquè la noia doncs, queda embarassada, almenys ell es pensa que queda embarassada, el Felip, mentre per tant és anomenat regent, no fos cas que la noia a l'hora del part, i l'Elisabet, amb un gest de generositat, és alliberada. El Carles d'Espanya, però, abdica i aleshores el Felip passa de ser príncep consort a Anglaterra a ser emperador o rei d'Espanya i tot el que això suposa. I es proposa, torna a Anglaterra, perquè viuen separats, torna a Anglaterra i convenç la Maria de que l'ajudi a guanyar els francesos, perquè els francesos estan a favor del papa de Roma. I la Maria diu, bueno, vale, sí, ja ho faré, va, vinga. Per venjança, diguem-ne, i amb la lluita contra el papa Pau IV i lluita també contra el rei Enric II de França, guanyant la batalla de Sant Quintín. Però, com que França també respon fent-los fora del territori francès, la cosa queda finalment amb taules, i la Maria Tudor morirà el 17 de novembre de 1558 amb només 42 anys al Palau de Saint James de Londres, això sí, després de fer-li jurar a l'Elisabet I que ella es mantindrà dins de la fe catòlica. Naturalment, quan ella és morta i enterrada, l'Elisabet I diu, escolta, jo vaig a el que volia el meu pare, restableixo aquí el protestantisme i allà pau i aquí glòria. I si aquesta noia, la Maria Tudor, es va casar a la catedral de Winchester, doncs lo normal és que aquí, que després busquem músiques més o menys relacionades, ens anem amb aquell èxit, sí, va tenir bastant èxit, amb aquell èxit que van protagonitzar als anys 70 els Mustangs aquí a Espanya i que portava per títol, i continua portant per títol, Winchester Cathedral. Aquí la teniu.
Sonar aquí en Winchester, en la catedral, yo quiero llevarla un día al altar.
De juliol de l'any 1909, el dia que a Barcelona comença la revolta popular contra les autoritats coneguda com Setmana Tràgica. Una setmana tràgica que té com a disparador, per dir-ho així, a l'inici de la Guerra de Melilla, la Guerra Colonial de Melilla. Al marge de que a l'hora de mobilitzar tropes, perquè necessiten més tropes per poder atendre aquesta guerra, la majoria fossin catalans i que, a més, es agafessin homes casats amb fills i, per tant, s'abandonessin famílies aquí sense d'això, sabent que les famílies riques, pagant 6.000 rals, podien eximir els seus fills d'anar a la guerra mentre un treballador guanyava 10 rals cada dia, doncs la cosa no senta gaire bé. A més, a Catalunya, el problema de Melilla és vist com un tema de política madrilenya, perquè aquí hi ha grups anticolonialistes com el d'Antoni Rovira i Virgili que ho denuncien i creen el malestar aquest d'això. A més, es diu, i sembla que alguna cosa hi tenia a veure, que el motiu d'aquesta guerra és defensar els jaciments miners que una empresa propietat del conde de Romanones, però també dels catalans marquès de Comillas i comte de Güell, s'ha de defensar, perquè si no els nadius ho faran. I tot això completat o acabat de manir amb l'anticlericalisme latent a Catalunya, que acusa els capellans d'estar a favor dels rics, de tenir un tracte paternalista a l'hora d'aplicar la beneficència i de tenir el domini del sistema educatiu, de fer el que volen amb el sistema educatiu. Des de començaments de juliol, quan s'ha fet aquesta lleva, que s'ha engegat el dia 9 de juliol, la lleva de la guerra de Melilla, doncs des de principis de juliol ja hi ha entitats obreres que protesten, fan actes contra les lleves, que defensen la independència del Marroc, i, bueno, l'11 de juliol de 1909 comencen els embarcaments i el 18, quan embarquen el batalló de caçadors de Reus, majoritàriament joves, ja comencen a haver-hi alguns incidents, comencen a haver-hi algunes protestes, algunes manifestacions, però, bueno, de moment tot està controlat. Fins que Solidaritat Obrera, en un míting a Terrassa, el dia 21 de juliol, convoca una vaga pel dia 26 de juliol. I la vaga es fa. I la vaga comença aquesta setmana tràgica amb un èxit aclaparador. Durant tot el dia les marxes i les manifestacions estan controlades. Quan arriba el vespre, però, comencen a aparèixer els primers brots de violència al Poblenou, que ataquen els tramvies de l'empresa de Mariano de Foronda i ataquen una escola marista que és absolutament cremada i destruïda, provocant la reacció del ministre de la Governació, Juan de la Cierva, que declara l'estat de guerra i suspèn les garanties constitucionals a tot a la província de Barcelona. L'endemà, lluny de calmar-se, el dia 27, els enfrontaments es generalitzen, 250 barricades pel cap baix a Barcelona, i comencen a cremar-se edificis religiosos, convents, iglesia i tot això, es profanen sepultures, bueno, totes aquestes coses. Les forces de seguretat, naturalment, responen, disparen contra els manifestants, fan molta colla de ferits, i els manifestants, llavors, s'empitonen, van assaltar les comissaries del Clot, del Poblenou. Bé, és dir que la cosa va a més. El govern intentarà parar-ho fent arribar el dia 29 de juliol unes tropes enviades des de València que aniran lentament restablint l'ordre, mentre les tropes, són les tropes del general Santiago i del general Brandeis, van ocupant primer el Poblenou, les Drassanes, veu, totes aquestes coses. El dia 30 ocupen Sant Andreu i el dia 31 ocupen Horta, que ha sigut el bastió més resistent, però, per tant, tot queda tancat. La setmana tràgica es dona per tancada. Balanç, llavors. Bueno, doncs entre 110 i 115 morts, 104 dels quals civils, 400 i pico, quasi 500 ferits, i, bueno, i tot una colla de històries. A part d'això, s'ha de dir que la setmana tràgica no va quedar concentrada a Barcelona. Algunes altres ciutats, com Sabadell, Granollers o Manresa, també s'hi van afegir. Altres, com Badalona, Sant Feliu, Palafrugell, bueno, incidents esporàdics, fins i tot algun lloc, algun poblet més petit va proclamar la república i tal, però el govern de Maura va aconseguir frenar tot això. El govern de Maura i el governador civil, Evaristo Crespo Azorín, faran una repressió duríssima, detindran quasi 2.000 persones i 200 de les quals seran expulsades fora de Catalunya. Hi haurà processos militars contra també quasi 2.000 persones, de les quals, doncs, 469 seran perdonats o absolts, però dels quals s'aplicarà s'aplicarà o als quals, a 17 dels quals s'aplicarà la pena de mort, que es complirà, evidentment. Però la societat civil també hi vol dir la seva, com que comencen a apuntar l'escola laica com a incitadora. Hi ha uns capellans de Barcelona que indirectament acusen Francesc Ferrer i Guàrdia, que el creador de l'escola moderna, de ser l'instigador de la revolta. Bueno, el detenen, el jutgen sumàriament i el 13 d'octubre de 1909 serà afusellat al castell de Montjuïc junt amb quatre acusats més com a darrer epíleg d'aquella lamentable i important setmana tràgica. I com que hem parlat de la setmana amunt, la setmana avall, la setmana tràgica amunt, la setmana tràgica avall, hem buscat, sempre fem, ens repetim una mica, no?, com el cogombre. Sempre busquem una cançó que faci referència al tema, i aquí hem buscat una cançó que parli de la setmana, i el Toni Olivella, que és un gran fan dels Beatles, doncs va proposar aquella cançó dels Beatles de Eight Days a Week. 8 dies fan una setmana, són 7, però bueno, ells van posar 8 i van triomfar, van fer el seu d'això. Per tant, per completar aquesta informació o per desintoxicar una mica d'aquesta informació sobre la setmana tràgica, aquí teniu els Beatles i Eight Days a Week.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
27 de juliol de 1276, el dia que mora a la ciutat de València el rei català Jaume I el Conqueridor. Un rei que hem de començar dient que va tenir una infància difícil. El seu pare, Pere II, no era gaire amant de la seva dona i tota la cort, per poder tenir un hereu, tota la cort es va conxabar per posar-li una senyora al llit. Li van dir que era una de les seves amants, però en realitat era la seva dona. Naturalment, quan el rei Pere II se'n va assabentar i, per tant, que la seva dona havia quedat embarassada i, per tant, tindria un fill, va agafar un rebot de nassos i no va voler saber res del seu fill fins que el nen va complir 2 anys i encara perquè es va donar una situació bastant peculiar, que era que en aquell moment ell repudiava la seva dona. O sigui, repudiava el seu casament i, per tant, doncs, la dona havia d'estar present per signar tots els papers, el nen també, i, per tant, sembla ser que Pere II va conèixer en aquest acte el seu fill. El pacte matrimonial que van signar el posava sota la tutela de Simon de Montfort, que era el propietari o el director o l'amo del castell de Carcassona i on el nen quedaria tancat fins als 18 anys esperant casar-lo amb la filla del Simon de Montfort, Amícia. Però el pare, Pere II, morirà a la batalla de Muret a 1213 i tot es capgirarà. Tot es capgirarà perquè el Simon de Montfort rebrà un mandat del papa Innocenci III que li diu que ha de donar el nen als aragonesos perquè siguin ells els que tutelin la seva minoria d'edat al castell de Montsant posat en mans dels templers. Però parlem de majoria d'edat i hem de relativitzar molt aquest concepte perquè quan el Jaume només té 13 anys, 6, perdó, 6 anys, ja el juren les Corts de Lleida. 4 anys més tard, és a dir, quan en té 11, és declarat major d'edat. Just complert els 11 anys, és declarat major d'edat a l'any 1218. I el 1221, amb 13 anys, ara sí, el casen amb la seva tieta, la Leonor de Castella, la tia de l'emperador Ferran III de Castella. Després del casament el faran cavaller a la catedral de Tarazona i quan a manar. Els primers 15 anys del seu regnat, doncs, hi haurà de mirar de poder-se situar. De fet, quan té 22 anys, ja es veu amb prou amb cor de demanar i aconseguir la nulitat del seu casament, dient que, bueno, que la senyora aquella, la Leonor de Castilla, és una parenta seva i, per tant, no poden estar casats. I aquí sí que el papa li fa cas. Durant 15 anys, com deia, haurà de lluitar, sobretot contra els nobles aragonesos, que, atiats pel Fernando III, doncs, miren de fer-lo fora per poder tenir més influència. Tot s'acaba gràcies a que el papa delega a l'arcabisbe de Tortosa perquè negociï i assigna la Concòrdia d'Alcalà, que suposa que, a partir d'aquell moment, els catalans i els aragonesos hauran d'anar plegats o, si més no, no s'hauran d'esbarallar i així podran lluitar contra els musulmans. Perquè el 1228 els mercaders de Barcelona, de Tarragona i de Tortosa li demanen al rei que, escolti'm, mirin, aquí hi ha uns pirates mallorquins que cada dia ens enfonsen vaixells, ens prenen les riqueses i tot això. I nosaltres, si vol, li deixem els barcos, els nostres vaixells, els hi deixem, i vostè munta una expedició militar. I els nobles, quan saben això, diuen, escolta, nosaltres vindrem a repartir bufetades a canvi de que ens deixis una mica de botí, no? Bueno, el rei diu, calla, que amb això em faré popular i els ajudaré, a més, i el 5 de setembre de 1229, l'esquadra aragonesa amb 155 vaixells i més de 15.000 soldats salpa simultàniament de Tarragona, de Salou i de Cambrils, va cap a Mallorca, desembarca a Santa Ponça, apallissa els musulmans a Portopí i finalment entra a la capital, llavors nomenada Medina Mallorca, és Palma de Mallorca, entra a Palma de Mallorca i passa tots els musulmans per la pedra, allò els degolla per allà i els deixa tirats pel carrer, la qual cosa provoca l'inici d'una epidèmia de pesta que fa que el Jaume I digui, ep, recollim les coses, agafem la tropa i tornem cap a casa, tornem cap a Barcelona, perquè, a més, hem d'anar a conquerir València. La conquista del Regne de València començarà, doncs, el 1232, prenent la vila de Morella. A l'any següent avançaran més cap al sud, la zona del Canyís, prenent Borriana, prenent Penyíscola, prenent Castelló, i arribaran a València, començant el setge, el 21 d'abril de 1238, que València capitularà el 29 de setembre i el rei entrarà triomfant a la ciutat el 9 d'octubre. Després d'això, i amb una certa rapidesa, perquè aquí no vol donar temps a que els musulmans es puguin reorganitzar, ataquen cap al sud per arribar a la ciutat d'Alzira, que conquereixen, perquè en aquella ciutat és on hi ha l'únic pont que travessa el riu Júcar, i això és important per poder tenir controlada tota la part sud del riu. La conquesta del Regne de València, per tant, es dona per feta i acabada el 30 de desembre de 1242. Això suposaria, en principi, una victòria pels aragonesos, perquè diuen, bueno, que València doncs, sigui un apèndix d'Aragó. Però el Jaume es planta, ja ha demostrat que val, es planta i diu, no, fins a partir d'ara serem tres. A partir d'ara serem tres, Catalunya, Aragó i València, que tindrà uns furs propis i, per tant, tot plegat formarà la corona d'Aragó, d'acord, tot plegat formarà la corona d'Aragó, però cada una de les tres regions, i amb això frena l'impuls dels aragonesos. Perquè ell, la seva història, doncs, voldria conquerir Múrcia, però Múrcia està sota la protecció de Castella i el Jaume I no vol tenir un lío, però quan Múrcia es rebel·la contra Castella, la filla del Jaume I, la reina Violant, que s'ha casat amb Alfons Deser, el savi de Castella, li diu, escolta, per què no ajudes el meu marit? I per què no? Perquè resulta que els de Múrcia tenen el suport del regne de Granada i els regnes del nord d'Àfrica. I el Jaume I diu, si tu me dices ben, lo dejo todo. Agafa les seves tropes de la corona d'Aragó, que les posa sota l'ordre del seu fill, el Pere III, i les envia cap allà, que conquereixen el regne de Múrcia, i fa una maniobra aquí molt hàbil, que és que hi deixa fins a 10.000 aragonesos allà instal·lats, deixa que s'instal·lin fins a 10.000 aragonesos, que així els hi baixin els fums amb els d'Aragó. Ell ja se sap gran, i el 1269 emprèn una creuada cap a Terra Santa, una expedició a Terra Santa, però tindrà la mala sort d'agafar mal temps a l'altura de França i haver de desembarcar a Montpellier i renunciar a tot això. Ell ja té molts anys, i el seu regnat ha durat 63 anys, i el dia 27 de juny de 1276 morirà a la ciutat valenciana d'Alzira. Serà enterrat primer a València fins a l'any 1278, quan les seves restes es traslladaran al monestir de Poblet per la sepultura definitiva de Jaume I el Conqueridor. I com que Jaume I el Conqueridor va ser, en molts aspectes, font d'inspiració de la Trinca, hem recordat aquella cançó que van fer els trincaires, els nois de Canet, que porta per títol «He vist un rei». No estava dedicada explícitament a Jaume I, però hi encaixa. Per tant, us deixem, després d'aquest repàs a la història d'un dels nostres reis mítics, us deixem amb la Trinca «He vist un rei».
Veig, 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 veig...
Què? 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 Què?
Ei, 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 ei...
Au, au, au!
Rei que plorava, muntat dalt d'un cavall, i tant plorava, que feia un...
Que feia un què?
Que feia un xaragall. Ai, pobre rei!
I el pobre cavall què?
He vist un duc.
Ha vist un què?
Un duc.
Un pobre duc que plorava, perquè plorava el rei, i tant plorava, que semblava...
Semblava què?
Que ja semblava un peix. Ai, pobre rei!
I el pobre cavall què?
He vist un bis.
Ha vist un què?
Bisbe.
Un bisbe que plorava, perquè plorava un duc, perquè plorava un rei, que perdia...
Perdia què?
Que perdia el remuc. Ai, pobre rei!
I el pobre cavall què?
Pobre ric que plorava, perquè plorava el duc, i el bisbe que plorava, pel pobre rei.
Pel pobre què?
Pel pobre rei xeruc, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
I el ric, i el bisbe, i el duc, i el rei xeruc, que tant i tant ploraven, perdien el remuc.
I
nosaltres què hem de fer?
Això. Vinga.
Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploràvem fem plorar el rei, fem plorar el bisbe i els rics sensibles i els ducs amables, i així plorem. Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploràvem fem plorar el rei, fem plorar el bisbe i els rics sensibles i els ducs amables, i així plorem.
28 de juliol de 1794, el dia que a París, a la plaça de la Bastilla, és executat a la guillotina Maximilien Robespierre. Segurament molts de vosaltres heu sentit a parlar de Robespierre, però en realitat què coneixem de la història de Robespierre? Poqueta cosa. De fet, era un noi complicat, perquè de fet ja era fill, va ser el fill més gran de l'abogat Maximilien de Robespierre, que es havia casat amb Jacqueline Carrault, quan la Jacqueline Carrault ja estava embarassat del Maximilien. Per tant, diguem-ne que en certa mesura va ser un estigma, això de ser un fill prematur, va ser un estigma que el va perseguir. Però bueno, en qualsevol cas, com que la família era de juristes importants de tota la zona d'Artois, cap problema, van tenir 3 fills més, fins que es va morir, el quart fill, es va morir la mare, i el pare va dir, ostres, jo ara m'haig de quedar amb 4 fills aquí i tal, mireu, m'ha sortit una oferta de treball, el Maximilien només tenia 6 anys, i el pare se'n va anar a viure a Colònia, se'n va anar a viure a Alemanya, però va dir, home, jo no puc prendre ara els nens i tal, que es quedin aquí amb l'avi matern i amb l'avi matern que es van quedar, l'altre es va establir a Alemanya, i al cap d'un parell d'anys o 3, doncs va morir, en concret a l'any 1777. L'avi, però, es van cuidar sobretot del Maximilien, el va matricular el 1765 al Col·legi d'Oradors d'Arras, de gent que feia discursos, per dir-ho així, i li va aconseguir una beca perquè estudiés al Liceu Lluís el Gran de París, on ja va conèixer gent així una miqueta revolucionària, com George Danton i algun altre, el Barràs, i es va graduar amb dret a l'any 1781. Va tornar al poble a exercir d'abogat al lloc del seu pare, però afavorint més a la gent que no tenia recursos. I amb això es va anar fent conegut, famós, quasi diríem, i sigui per voluntat pròpia o perquè li van demanar, el 1789 es va presentar a les eleccions als Estats Generals. Sabeu que va ser el moment en què el rei Lluís XVI va convocar els Estats Generals, es havien d'elegir. Doncs bé, ell es va presentar i va aconseguir, gràcies a la fama que tenia tota aquella regió de l'Artois, va aconseguir ser elegit diputat del tercer estat, de l'estat civil. I des de la sessió inaugural ja va començar a destacar per la seva làbia i per les seves idees, diguem-ne, escarranoses, que el van portar a liderar un grup que era conegut com els jacobins, perquè tenien la seu en un exconvent de monjos d'aquest ordre. Quan el rei Lluís XVI fuig cap a Barents i és detingut i tot això, es provoquen manifestacions que demanen que el rei abdiqui. Aquestes manifestacions són reprimides per l'exèrcit, que encara està al servei del rei, i tots els líders, més o menys, de lo que ara en diríem esquerra, abandonen París, menys Robespierre, que es queda allà, que continua animant a la gent a ser revolucionària i que augmenta el seu prestigi aconseguint que es dissolgui l'Assemblea Constituent i es convoquin noves eleccions, a les quals, naturalment, ell es presenta, que es fan per sufragi universal i que té tot el suport dels revolucionaris de París i de les assemblees de fora de París. Això farà que ell quedi al davant, lideri la Comuna Revolucionària de París i, a més, jugui un paper molt important a la Convenció Nacional, el que seria, diríem, el Parlament de la República Francesa d'aquell moment. Allà es farà portaveu del Partit Radical, junt amb el seu amic Danton i amb el seu amic Marat, i es dedicarà a promocionar el republicanisme enfront de l'altre grup majoritari de la Convenció Nacional, els girondins, que són diputats moderats, que volen un estat descentralitzat, us sona això, volen una monarquia constitucional, que no estan d'acord en passar per la guillotina el Lluís XVI. Finalment, el Robespierre, emprenyat, diu, bueno, pues s'ha acabat, i el 1793 dona un cop d'estat, arresta tots els dirigents girondins i els fa passar per la guillotina. Convoca l'Assemblea Nacional, que convertirà en centre del poder polític, i dintre de l'Assemblea Nacional crea un comitè de salvació pública amb poders especials, normalment i naturalment presidit per ell, que, diguem-ne, serà el principal dirigent de tot el que passi a la nova república i establirà una dictadura jacobina. Ell està al mig, actua de manera ràpida i contundent, fent servir molt sovint la guillotina, i comença a ser conegut com el règim del terror. És un període que milers de persones passaran per la guillotina, es trencarà amb tot el passat de la monarquia, i Robespierre jugarà un paper, diguem-ne, com si, per entendre's, d'àrbitre, entre els molt, 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 molt revolucionaris i els que diuen, home, potser ara que ja hem guanyat la revolució, potser que afluixem una miqueta, entre els quals està el Danton. En un moment determinat, Robespierre té problemes i, doncs, què fa? Desvia l'atenció cap a aquest grup de Danton que demana una certa racionalitat, els acusa de reaccionaris i d'hostils i, per tant, són detinguts, jutjats sumàriament i executats a la guillotina, fins i tot el seu amic, el Danton. Però, clar, els altres tampoc estan tranquils, perquè el Robespierre està començant, tothom li diu l'incorruptible, està començant a governar ell sol, està començant a convertir-se en un dictador que, d'acord, que aplica una república democràtica amb els valors de la Il·lustració, amb un sistema centralista que busca, doncs, els valors de la república, però està començant a actuar sol. I, per tant, els altres diuen, ai, 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 aviam si qualsevol dia d'aquests es lleva girat i ens fot el d'allò. I què fan? Preparen una conspiració, preparen, de fet, un cop d'estat, que el dia 26 de juliol de 1794 anuncia una depuració, que farà una depuració, i provocant amb això una reacció del propi Robespierre, el qual acusen de dictador i fan detenir, fan arrestar, junt amb altres companys seus de comitè nacional aquest. El dia 27, el poble de París, assabentat de que Robespierre és a la presó, agafa les cames i se'n va fins a la presó i el llibera, la Comuna de París el llibera, i tots plegats van cap a l'Ajuntament, junt amb un grup militar que comanda el general Henriot. Establerts a l'Ajuntament, les tropes leals a la Convenció assalten l'Ajuntament, fereixen a Robespierre, el detenen i el porten a la presó. I tota aquesta colla que estaven en por i tal, diuen, bueno, però aquest no li hem de deixar temps de reaccionar. I l'endemà mateix, el dia 28, me l'agafen, el porten a la plaça de la Revolució, avui la plaça de la Concòrdia, i allà, junt amb 29 col·laboradors més, el guillotinen, inclòs el general Henriot. Els seus cossos són enterrats en una fossa comuna, el cementiri de Rancis, s'hi tira cal viva perquè no el pugui reconèixer ningú, s'acaba el terror i continua la Revolució Francesa. I com que tot això ha passat a París, doncs hi ha una cançó de la Mireille Mathieu que ens sembla que pot ser molt escaient per tancar aquesta sessió d'avui amb el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez i en Francesc Morgades, qui us ha parlat, deia per tancar aquesta sessió i aquest record de la figura mítica de Robespierre. És aquella cançó que porta per títol París en colère, Paris en colère, París emprenyat, i que cantava i va fer famosa la popular i oblidada, parcialment, Mireille Mathieu. Per tant, nosaltres us deixem amb aquesta cançó i us emplacem fins a la setmana que ve, a 5 a la setmana. Que tingueu una bona repetició setmana. A reveure.
Que l'on touche à la liberté et Paris se met à gronder, et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il la soigne à sa façon. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Faut les voir ses fusils rouillés qui clignent de l'œil au feu. Sous malade qui jaillisse dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau ou ses mains nues. La vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu. Mais on pourra se présenter là-haut, une fleur au chapeau. On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre, 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 vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le monde tremble.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.